És el moment, com cada dilluns, de fer la pregunta. Sergio Morales, què vas veure ahir? Ens referim a la televisió.
Quan diem ahir, diré aquest cap de setmana, i és que he fet un intensiu de Black Mirror, com vaig prometre en el seu moment. Fa 3 setmanes que vaig dir ja que veuria Black Mirror.
Sí, senyor.
Doncs ja he fet els deures. Això sí, he de dir una cosa. Estic molt content perquè Boeing, aquesta emissora que m'agrada tant de programació infantil, últimament està fent molts especials d'Hora d'Aventures. Això m'hi fa molt feliç. Per tant, des d'aquí, gràcies.
I aquesta és una de les recomanacions del dia que vam fer monogràfic sobre...
Sobre animació.
Animació, sí, sèries, sí, d'animació. Això.
Hora d'Aventures, ara mateix, sense cap mena de dubte, el millor que es pot veure en animació a la tele.
Ens l'apuntem, doncs, els que encara no l'hem vist, malgrat la recomanació d'aquell dia del Sergio.
Malgrat això, val la pena. D'altra banda, hem de repassar, com sempre, les audiències.
Tinc ganes de saber com ha tornat el motociclisme. Imagino que amb força en quant a audiències.
De fet, començàvem per aquí. Només a Catalunya, 900.000 espectadors. Quasi 1 milió de persones a Catalunya pendents de les motos.
I pendents total... de Pedrosa i pendents de la primera cursa de Marc Márquez, que ja hem dit que va quedar segon.
Exacte, i en total a l'estat espanyol...
Tercer, perdó, darrere de Valentino Rossi.
Totalment.
I Lorenzo, ja no ho comentem, primer. Continua com va acabar la temporada.
Bé, la següent cursa segurament ja tindrem el Pedrosa també al capdavant.
Va quedar quart, tampoc és una mala posició.
Igualment, ara tinc una reflexió a fer sobre les motos, perquè realment jo no sóc un espectador habitual del motociclisme, i el que sí que sé és que hi ha molta gent que es queixa sobre com Telecinco fa aquestes retransmissions. Clar, jo no ho sé perquè ni acostumo a veure motos, i si les veig potser no sabria detectar on són aquests errors, però realment la xarxa bull quan hi ha motociclisme, en el sentit de crítiques negatives cap als comentaris i la manera de fer de la realització dels companys de Telecinco.
Doncs mira, si em preguntes a mi, jo ahir només vaig veure un tram de la cursa i ho vaig fer amb el que és el mute posat a la televisió. No per res, perquè estava fent altres feines alhora, però sí que vaig veure algun comentari a la xarxa, i ara m'hi has fet pensar, que deia, veient la carrera amb el mute.
Ostres.
És a dir, amb el so desactivat. I potser és una d'aquestes referències, també dic potser, les no ganes de la gent d'escoltar els comentaristes.
Exacte, no sé jo quina entitat tenen aquests comentaristes en qüestió, si en saben molt, si no en saben.
Recordem que fins ara ho portava Televisió Espanyola, fins ara, vull dir, fins la temporada passada que Telecinco va agafar el relleu, va fer l'aposta per emetre el campionat de motociclisme.
Sí, però això em recorda una mica quan la Fórmula 1 va passar a ser de les emissores privades, en aquest cas, que va passar una mica el mateix, que la gent va començar a queixar-se sobre la manera de fer. També hem de recordar que aquestes emissores privades tenen molta més publicitat, per tant, s'han de mantenir d'alguna manera, i em sembla que això també molesta bastant, perquè no agrada massa això de veure la publi amb la pantalleta a partir d'aquesta que fan, que bé, que almenys es pot veure la carrera en qüestió, que mira, seria pitjor si no es pogués veure. Doncs, com dèiem, Telecinco va fer quasi 1 milió d'espectadors només a Catalunya i en el total de l'estat espanyol 4,5 milions. Per tant, cal destacar l'interès que hi ha a casa nostra pel que fa al motociclisme, que s'endú moltíssima gent.
Doncs ara que ha començat la temporada segurament aniran apareixent també a les audiències, a les diferents curses de motociclisme que, per cert, arribaran a Jerez el dia 5 de maig i a Montmeló el 16 de juny. Són aquestes les dates que s'han de marcar els amants del motociclisme que el vulguin seguir dins de l'estat espanyol. També poden marxar, evidentment, fora, per exemple, el dia 22 d'abril es corre als Estats Units, però vaja, jo crec que fins allà poc s'hi desplaçaran.
Fantàstic. Més audiències, repassem el Salvados, que ahir a Catalunya va fer un 18,2%, és a dir, 621.000 espectadors, i al 30 minuts el seu rival, 600.000 espectadors, seguits per un 14,5%, que és fantàstic. Són resultats fantàstics i que donen esperança en que el periodisme es pot fer en televisió i es pot fer bé i que la gent el segueix. A nivell de l'estat espanyol, com sempre, el Salvador va aconseguir aquest 14% de cortesia que fa sempre, 14,9%.
Sobre la indústria farmacèutica.
Exacte. I la pel·lícula de la setmana de Televisió Espanyola va aconseguir un 17,4% d'audiència amb Diamante de Sangre, aquesta pel·lícula protagonitzada pel Jamie Foxx i pel Leonardo DiCaprio. També el peliculón d'Antena 3, que va ser qui es va endur el gat a l'aigua, diguem, en aquesta franja més llarga del prime time, amb The Mechanic, amb un 14,2%. I el Tu sí que val és que ha caigut bastant, amb un 10,9%, que és molt menys del que ens té acostumats. Pel que fa a dissabte, el peliculón d'Antena 3 es va endur també el gat a l'aigua, amb el Dia de Mañana, amb un 16,8%, i el Gran Debate de Telecinco, parlant de la Casa Reial, un 14% de l'audiència. I el Sálvame Deluxe va tornar un cop més, perquè aquesta dona marxa i torna. La Belén Esteban va tornar al Sálvame Deluxe i va reflotar l'audiència amb un 17,7%, que no està gens malament. I per cert que avui tenim Splash i Gran Hermano, la batalla dels dilluns dels reality. Jo m'aventuro a dir una cosa, i és que em sumo al que podem llegir avui a formulatv.com, on vaticinen ja directament una caiguda de l'audiència de Splash davant de Gran Hermano, que avui es preveuen expulsions bastant controvertides, podríem dir. I Splash, que ja a poc va baixar l'audiència, perquè clar, un cop que veus un famós saltant sense que prengui mal, doncs ja comença a perdre la gràcia això. I Gran Hermano, que ofereix més del mateix però cada cop amb més pals, podríem dir, doncs això crida molt l'atenció. I un últim apunt abans de passar a Black Mirror, i és que el 10 d'abril 4 estrena la que podria ser una de les sèries més importants dels últims 2-3 anys, que és Homeland. Han trigat molt a fer-se en televisió en obert, però ja per fi els fans d'aquesta sèrie poden veure la sèrie Homeland, doncs, en obert.
Doncs amb aquest apunt passem ja a l'anàlisi de Black Mirror.
Exacte, vaig prometre que parlaria d'aquesta sèrie, vaig parlar d'ella sense saber-ne res, vaig anar-hi ple de prejudicis sobre la sèrie per veure si em decebia o no. De moment, una sèrie molt i molt i molt interessant, 6 capítols només, i esperant la tercera temporada. Avui parlem de Black Mirror. Una sèrie britànica, i això és important perquè es nota moltíssim que és britànica, no només perquè està ambientada a Gran Bretanya, sinó perquè és que realment el tipus d'humor, perquè té humor malgrat ser una sèrie que parla d'una realitat molt dramàtica i desesperada en cadascun dels seus capítols. Ara entrarem en això, però realment és la manera d'explicar la narrativa que té, la manera de fer dels actors, la música, tot és molt britànic, tot és molt british, i només podia ser britànica aquesta sèrie. Se'm fa impensable que un productor americà apostés per un producte d'aquestes característiques. És una sèrie que només podia sorgir a Europa. Això ho tinc claríssim. És una sèrie que no té cabuda a un altre lloc. I m'agradaria, això no ho he fet, és una cosa que hauria de fer. Quin rendiment ha donat aquesta sèrie de televisió als Estats Units, si és que s'ha estrenat? Perquè jo, sincerament, ho dubto. És una sèrie que només l'hem pogut veure a Channel 4 de Regne Unit, i que també hem pogut veure a TNT i a 4. Però a 4 hores una mica prohibitives, també s'ha de dir. És una sèrie que mereixeria molt més que fer-les aquestes hores.
Per cert, ara que has nombrat Channel 4, precisament és actualitat per la mort d'un periodista que en intentar retratar la vida dels indigents als carrers de Newcastle s'ha trobat mort aquest cap de setmana. Pretenia mostrar la seva valentia i aconseguir feina precisament a Channel 4. Lamentem, doncs, aquesta pèrdua.
La lamentem molt, però també ens hem de preguntar, i això va lligat a la sèrie, fins a quin punt valia la pena que aquest noi fes això. Clar, ja sabem que hi ha gent que no pot viure a casa seva, que ha de viure al carrer, però ja està, ja ho sabem, no cal que t'hi posin la pell, això que veia que feia la Samantha Villar, no cal.
Els 21 dies, no?
Exacte, és l'espectacle per l'espectacle, i això és un del tema dels capítols de Black Mirror, on l'entreteniment i l'espectacle es porta a un nivell absurd, fins i tot. Clar, què podem trobar de dolent en aquesta sèrie?
Així doncs, el resultat d'aquests 6 capítols, perdona Sergio, que t'has empassat aquest cap de setmana,
sí.
Fins on t'han portat, a quina reflexió?
Reflexió que podríem estar molt pitjor, potser, però podríem estar, però potser es podria estar de camí aquesta situació tan dolenta, podríem dir. Recordem que cada capítol de la Mirror és independent, l'anterior són com petites històries, petits contes d'una hora de durada, on es parla d'una situació, diguem, bastant dramàtica. Per exemple, recordar el primer dia que vam parlar de Black Mirror, primer capítol, parla de la història de com segresten una princesa britànica fictícia, i el preu que demanen com a rescat és que el primer ministre anglès, britànic, tingui relacions sexuals amb un porc i les gravi en vídeo i les emetin en directe. Clar, dius, ostres, sempre que s'explica aquest argument la gent riu, però quan ho veus es passa fatal. Tot el que ha de passar aquest bon home, el primer ministre britànic, dius, ostres, també és una persona. No s'ho mereix, potser, això. Llavors, per una banda, ens posem de la banda del poder, però a favor d'ell. Simpatitzes amb ell, ostres, pobre nano.
Com tu aquest matí, que t'has posat del cantó de la Casa Reial.
Exacte, sí senyor. Però és una cosa que normalment no es fa el contrari, molt sovint. El segon capítol parla de com l'entreteniment és el que mou la gent, i es veu una sàtira claríssima del món dels videojocs, com creem aquests avatars i tot el que suposa, que al final jugues per aconseguir uns reptes que no et suposen cap benefici a la teva vida, no pots fer res, però en aquesta història aquests reptes que aconsegueixes sí que suposen un benefici a la teva vida. Per tant, tot el que fas es centra en aquest món fictici, en aquesta pseudo-realitat, i en aquests programes d'entreteniment estil Tu sí que vales, que es porten a un extrem absurd i ridícul i grotesc. Bé, molt entretingut.
Ostres, doncs moltes ganes, de veure Black Mirror.
Però realment, jo després de cada capítol m'he quedat aixafat, també t'ho he de dir. M'he quedat amb una sensació de... Ostres, malament, et deixa un mal cos. Això està molt bé. De vegades sí que és cert que la sèrie peca una mica de pretensiosa, en el sentit de que, evidentment, el que vol fer és tocar-te la fibra sensible, i és l'objectiu, directament, en aquest sentit, és conscienciar-te i fer que sospitis a l'hora d'entrar al Facebook o al Twitter. O fer que sospitis quan fareix una foto amb l'Instagram, o fer que et sentis malament quan potser et demanen a Gran Hermano que enviïs un missatge per salvar el concursar de torn.
Sí, que no serà salvar el món.
Exacte, efectivament no, però fa dubtar de tot. I aquest crec que és el gran encert de la sèrie de televisió, una sèrie que està produïda per un senyor que és el, ara t'ho diré, que és el Charlie Brooker, que vam parlar d'ell també un dia, que és el productor d'una sèrie que es diu Dead Set, que parlava d'una cosa semblant, parlava d'un gran hermano que, diguem, cada cop i volta es veia afectat per una invasió zombi, una cosa una mica estranya, però que estava molt bé i que també convidava a reflexionar d'aquesta manera. I aquest tio s'ha fixat moltíssim en grans directors del gènere de la ciència-ficció, però diguem aplicada a aquesta realitat d'una ciència-ficció molt propera, com sembla el Michael Bradford, que va dirigir 1984, l'obra d'Orwell, també obres de Ray Bradbury, es nota moltíssim que hi ha molta influència, també la manera de fer dels Wachowski, que són els directors de Matrix, també de Spielberg, que ha fet molt bones pel·lis de ciència-ficció, com el Minority Report, com Intel·ligència Artificial, i a més es veu molt bé com aquest home ha sabut veure dels millors llocs, ho ha sabut aplicar molt bé. I si l'objectiu que tenia aquest home era fer entrar mala llet a la gent que veia això, enhorabona, perquè ho ha aconseguit. Una sèrie molt ben feta, bones actuacions, no coneixes pràcticament cap actor dels que hi apareixen, i això fa que empatitzis molt més amb ells. Realment a mi m'ha agradat moltíssim, però estarem pendents de més temporades, dues temporades de moment a un ritme estrany, perquè les fan quan li surt, i veurem si la tercera arriba ràpid, si la confirmen, i si manté el llisto, que això deu ser molt complicat.
Sergio, com puc i com poden els oients veure la sèrie?
Doncs és una sèrie que podem trobar a TNT, això a les plataformes de pagament, a 4, ara mateix no l'estan emetent, però vaja, compteu que segurament...
Hòstia, dies...
Aprofitaran segurament l'estiu per remetre-la a hores intempestives, això sempre, i si no queden vies, diguem que no són a través de plasma. Però vaja, aquestes no les direm, però tothom les sap.
Gràcies, Sergio. Fins aquí el que vas veure ahir, aquí i ara, al 91.5 de la FM, després de la publicitat, l'Eduard Jané, que avui ens va explicar un conte. Recorda que a principi de temporada va estar pensant si girar la secció cap als contes. Doncs ja avui sí, que ens porta un conte anomenat Una vegada hi havia un rei. Gràcies, Sergio.
A tu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.